I també hi ha un públic potencial molt potent i, de fet, la gira comença aquí, avui, la gira europea comença aquí, Lisboa després i després Madrid i després ja també va a altres llocs d'Europa. Jo crec que Barcelona continua tenint un punch, no?, molt, molt fort, encara que la tensió en Madrid és molt forta, perquè Madrid està pujant, eh?
Com fa dos concerts a Barcelona i 10 a Madrid.
10 a Madrid, 10 a Madrid.
El Metropolitano, sí, no?
El Metropolitano. Mm. Que aquest any, val a dir, que Metropolitano acollirà concerts que no passen per Barcelona, o alguns d'importants. Bruno Mars, BTS...
A Madrid està apretant fort, tot i que els gravíssims problemes que té, no? Que passen pel Santiago Bernabéu, però que també passen pels problemes de seguretat, per exemple, amb els concerts de Shakira, que està molt en... Està, veurem què passa amb això, perquè en principi la delegació del govern ha dit que o es modifiquen coses i s'arreglen coses, o això no es pot fer perquè podria haver una massacre. Però bueno, Barcelona continua sent, evidentment, com dèiem, Bianchotó, un escenari europeu de primera magnitud per començar gires. Aquí han començat gires com la de U2. La notícia més internacional, diguéssim, que hem publicat mai, és que l'Ajuntament de Barcelona va multar U2 pels assajos que feia, perquè quan inicies una gira el nivell d'assajos que has de fer és molt superior al que quan ja estàs
prova,
en marxa, no? Ja estàs en rodatge.
Sí, l'aprofites per assajar.
El primer concert sempre has d'afinar moltíssimes coses i evidentment, doncs es fan molts més assajos i els veïns de les Corts estaven bastant histèrics.
Sí. Aquí també... Les exclusives també s'ha de dir que a Barcelona l'any que ve tindrà Olivia Rodrigo, per exemple, no? Que són quatre concerts al Palau Sant Jordi, que són els únics de l'Estat.
Aquí també, quan s'acabin les hores del Camp Nou, veurem què passa també amb l'anella olímpica, no? Perquè entenc que aquí hi haurà més competència per fer grans concerts. Sí.
Bueno, és que l'anella olímpica, de totes maneres, té unes condicions boníssimes, cosa que ja voldria Madrid en alguns aspectes.
Està aïllada, també.
Ah, no sé. Està aïllada. Pots gestionar l'accés.
Tot i que hi ha moltíssimes queixes del de barris de la ciutat, sí. De com baixa el so, diguéssim.
Que... No, puja. Jo que estic a l'altra punta, bueno, a vegades m'arriba, imagina't.
Perquè rebota cap a l'altre.
Sí, sí. Jo he vist molt a prop.
Sí. Però és gestionable tot el tema de la mobilitat, és més gestionable, perquè hi ha un gran espai, perquè hi ha l'aglomeració es dispersa una mica més.
I falta el transport públic, que en principi...
I després que és un lloc molt agradable.
Sí, el projecte que l'Ajuntament de Collboni ha posat també, sobre la taula.
Que no és el centre d'una ciutat allà...
Sí. No. Metropolitana, de totes formes, està una mica a desmano.
Sí, sí, està lluny. Està
lluny. Està lluny
i
és un...
Que a Barcelona...
Per això el Bernabéu buscava...
No? Sí, sí, clar, per això el Bernabéu volia venir-li la tornada i no va poder.
I no li pot.
Que ha tingut, però vull dir que depèn on visquis, evidentment, però que no és difícil baixar caminant des de Montjuïc i apropar-te cap a casa teva, depèn on visquis, evidentment, però que això és... A Barcelona encara és practicable, això, a Madrid, al Metropolitano.
Tot i continuo dient que el futur de l'anella olímpica ha de passar per el transport públic.
Sí, evidentment.
O es fa el projecte de transport públic que ara està damunt de la taula que va anunciar fa un parell d'anys.
Però això tampoc no costaria tant, jo crec.
Bueno, hi ha un acord amb la fira...
La línia 2 s'ha de perforar la muntanya de Montjuïc, no? Això són uns quants anys, no?
Sí, això són anys.
El metro és difícil, més busos i una mica més de...
Més busos, jo crec que és el propi.
És que hem tingut alguna... alguna vegada...
Llançaderes tot el rato.
Trobes que hi ha pocs bussos. En fi.
Exacte.
Bueno. Jordi. Tornant al tema del dia, dels testimonials que heu fet ara amb la connexió en directe, m'ha semblat brutal la vibra. Això ho tens tot... Què és la vibra? És perfecte, poques paraules, s'entén tot, fantàstic. Jo no m'atreviré davant d'experts d'opinar musicalment, però sí que explicaré, perquè encara m'estic refent, de quan em van explicar que el reggaeton és una evolució del reggae. Jo... És a dir, teòricament, és a dir...
Del dancehall,
del
gènere jamaicà.
Ho van simplificant el concepte de ve del reggae, vaig dir, ostres, no ho veig a venir per enlloc, no? Sí que explicaré per què a mi em va cridar l'atenció Bad Bunny, no? Hi ha molts artistes que tenen màrqueting, que són un referent mundial, etcètera, etcètera, que de cop i volta van evolucionant i tots els focus es posen damunt d'ells, no? Això també ho diem molt en comunicació política. El pitjor que pots fer quan tot el foc t'escolta és dir ximpum. I estem acostumats a que molt artista, molt famós, molt tot plegat, quan li diuen, va, que has cridat tant l'atenció, què has de dir? I et diuen ximpum, és a dir, banalitat, res, no? I aquest senyor, aquest noi, quan a la Super Bowl tot el món li diu, tu què ens has de dir? Ell diu, només hi ha una cosa més forta que l'odi, i és l'amor. Clar, aquesta pancarta en aquell concert amb centenars
sobretot
de milions...
Sobretot en aquell context, eh?
En aquell context, etcètera, vaig pensar...
Això ho pot dir qualsevol,
home, això,
però...
això no està gens malament, eh? Això no està gens malament. I com a anècdota, si m'ho permets, nosaltres quan anem viatges llargs, som quatre al cotxe, la família, i posem una cançó cada un. Llavors, si les nenes se'n van molt a reggaeton i tot plegat, nosaltres contraataquem amb Raimon i Lluís Llach, i llavors l'equilibri normalment és... Amb
faràs
una...
caudint Raimon i Lluís Llach.
No, però a vegades quan se'n cansen fem una cosa més al mig. I vam estar un temps analitzant el reggaeton. I els dèiem, ostres, veieu aquest tipus de lletra, veieu això que no acaba d'anar, ta, 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 ta. En el cas d'aquest, que ara em fas una cançó i no te la sabria dir, però totes les que poseu, tots els hits coneguts, són molt coneguts. És a dir, sonen molt. És a dir, realment
s'ha sentit a la ràdio, tot arreu.
Sí, ràdio, sí, a casa, sí, tal, qual.
Al gimnàs, te'l posa tot el dia.
I a més a més, hi ha moments que dius, estic escoltant una salsa? És que, perquè, clar, vam començar, aquest senyor va entrar a les cases pel reggaeton, però actualment, quan el posen, et veus allò movent una mica l'escaleto, perquè és salsa, és no sé què, dius... Les meves filles, està fent ballar a les nostres filles amb uns ritmes dels nostres pares.
Sí, és que està això... ben pensat perquè t'agradi a tu, a
sí,
persones
senyor.
Com tu, precisament.
Sí,
és això, clar.
És trencar el nínxol generacional, és anar més enllà, sí. I això també, segons com, revela un cert acomplexament cultural d'aquesta generació del trap i del reggaeton, que està incorporant coses anteriors, perquè Bad Bunny no és l'únic. De fet, el Tangana ja va fer això fa pocs anys, no?
Sí.
I tenim el cas de Milo J, per exemple, un argentí que té la insultant edat de 19 anys o una cosa així, i ve del trap i de la cosa aquesta urbana dura, i ara fa música barrejada també amb tango, amb ressons de la música folklòrica de l'Argentina, de l'Argentina profunda, amb instruments, la guitarra, etc. Aquesta és una tendència. De fet, la mateixa Karol G o d'altres estan barrejant la música
però... urbana. Un desacomplexament musical, no? També
no, de reconèixer que potser el seu és una mica limitadet, no? Perquè hi ha coses de teràpia de reggaeton, com les havíem entesa fins fa poc, que tampoc donen més de sí, no? Que tenen un sostre de vidre, probablement.
Sí, per tant, necessiten altres coses.
En la part de, no, més política, com la connexió que sempre hi ha estat i com després es manifesta molt amb Calle 13, no? I amb Residente. Sí. Això és molt interessant, perquè, evidentment, quan tu li poses el micro a aquest home, el que té a dir és que ja ho va dient, jo havia dit, no? I jo crec que és una mica deixeble políticament de, no, de Residente. Crec que han fet diverses coses junts, vull dir, que és un dels artistes puertorriquenys més polítics de les noves generacions, tot i que, d'unidó, Calle 13 deu tenir 20 anys, també.
Clar, clar, exacte.
Sí.
I hi ha aquesta dimensió que deies tu també d'ídol del tercer món, una mica, no?
Sí.
Que també connecta amb Bob Marley i també amb el que havia sigut Manu Chao, també.
També, sí.
I tot això creieu que, ara entro en la part més política, creieu que Espanya li reforça aquesta idea de país que es posiciona com a país anti-Trump, no? El fet que vingui Bad Bunny, ara també la visita del Papa també és molt significativa, sí. No?
Mira, jo crec que el que està passant és que Trump ha tingut una força tan devastadora en tots els àmbits, eh? Des dels àmbits geopolítics fins als àmbits més de la cultura, de la llibertat de premsa, del tema dels immigrants, etc., que el que està provocant és una reacció mundial antitrumpista i està aglutinant gent, no només països que s'estan organitzant per passar de Trump, no? És a dir, avui nosaltres publiquem en el Idees, publiquem un article molt bo sobre la decadència d'aquest imperi justament per la imprevisibilitat de Trump i per la seva personalitat. Fixeu-vos que ahir va rectificar una decisió que ha portat a Europa de bòlit les últimes setmanes, que és allò de que se retiren les tropes d'Alemanya, de Polònia, etc, etc, i ahir rectifica i diu, no, enviaré 5.000 soldats més a Polònia. Ah, per què? Li pregunten. Diu, perquè em cau molt bé el seu president.
O sigui, que pensava que acabava de guanyar, a més a més. Que ha guanyat...
No, però el que vull dir amb això és que ha aconseguit el contrari del que perseguia, que és generar una corrent mundial...
Empàtica cap a l'antitrumpisme.
Contra ell.
I de
germanodes que estan contra ell.
Seguint la pregunta, si han de contestar la pregunta, és veritat que Espanya en això políticament s'ha posicionat, però Espanya no deixa de ser metròpoli, eh? En aquest context, vist des de Puerto Rico. És a dir, i això, jo crec que...
Sí. Menys que Estats Units.
Molt menys maneres. Que Estats Units, per suposat. Ja sí, però mira, però és que hi ha una cosa interessant.
No, però és que Estats Units veu Espanya com un país comunista.
Clar. No, sí, però ell no mira des d'Estats Units exactament, ell mira des de Puerto Rico. És a dir...
Que igual ho sop, eh?
És a dir, Bad Bunny és molt més, i en general la salsa sempre ha estat molt més de Nova York que dels llatins de Miami. I això és molt interessant, perquè els llatins de Miami Vull dir,
són de
gent
de Miami, eh?
Són, és una cosa molt concreta.
Algú és molt trumpista.
Sí, clar. Sí. És Madrid més Miami o més Nova York?
Com a Madrid és Latina. Més Miami.
És Miami.
Ferran.
Bé, jo crec que la generalització, no sé, jo crec que dependrà dels països i dependrà dels entorns, perquè, bueno, el gruix dels concerts els fa a Madrid i no és que precisament a Madrid hi hagi un entorn antitrumpista, eh? Vull dir, la presidenta de la Comunitat de Madrid va donar la medalla de la comunitat als Estats Units en plena ràtzia migratòria. Vull dir, no crec que Bad Bunny tingui una especial predilecció per Isabel Díaz Ayuso, precisament. Però això dependrà molt dels contextos. I després, individualment, no? Perquè Bad Bunny és un fenomen global, ara ja.
Sí.
I per tant, hi ha molta gent que el pot seguir...
És el rei de Spotify, vull dir, si ja està,
clar,
dius.
Hi ha molta gent que el pot seguir per unes simpaties, diguéssim, ideològiques, entre cometes, i hi ha moltíssima gent que el seguirà perquè és un fenomen global, perquè és un espectacle, per moltes altres coses. Jo abans citava U2, no? I és evident que U2 passa en un moment determinat a ser un fenomen global, i els que seguíem el U2 del Bloody Sunday, que seguíem el referent irlandès, diguéssim, pues després hi ha moltíssima gent que tot això, diguéssim, queda en un segon pla, no dic que desaparegui, però queda en un segon pla i agafa unes altres dimensions. I crec que Bad Bunny pues, té aquest
component. Sobrepassa, també.
Sí,
no?
Sobrepassa, sí. Absolutament.
Jordi.
No crec que tothom que estigui, perdona, Jordi, que tothom que estigui aquesta nit a l'estadi estigui pensant
en Trump i en Sánchez, sí.
Jo hi ha un tema de... pot semblar contradictori, però crec que té un cert sentit, no? És a dir, jo crec que la moguda anti-Trump la compartim moltíssima gent, però no tant les causes polítiques que es volen fer penjar de la moguda anti-Trump. És a dir, per mi Trump és gairebé un feixista, i té tics impresentables, i crec que és un perill mundial, i crec, com he dit moltes vegades, que serà el pitjor president de la història dels Estats Units, sense cap mena de dubte.
I del món.
Ara, quan em treus d'aquesta campanya anti-Trump i em comences a posar determinades causes que es pengen d'aquí, jo ja discrepo, ¿vale? Llavors, jo crec que això passa una mica també en el que puguin fer aquests grans moviments. I crec que està bé no demanar-los arribar a l'extrem. És a dir, un líder mundial, en aquest cas musicalment, que es pugui defensar davant l'amor davant de l'odi, la democràcia davant de la imposició, etc etc, està molt bé, perquè la majoria ja no diuen res. Ara, si llavors a Madrid fa 10 concerts perquè hi ha molts latinos, no crec que puguem parlar en nom ni de tota la comunitat latina,
no,
de Madrid,
clar,
ni molt menys en nom d'Espanya, no? El que sí que és veritat és una altra cosa, que el control d'Amèrica del relat mundial que va venir a través de Hollywood i en part també a través de la música, etc etc, en aquests moments el relat l'estan perdent. És a dir, fins i tot gent que havíem simpatitzat amb la causa americana i d'Israel, és clarament que el relat s'ha perdut. L'han perdut. És a dir, és impossible defensar determinades coses encara que filosòficament hi puguis compartir, no? Llavors crec que això és molt bèstia, perquè tinguent tota la indústria que tenen d'arma, però també tota la indústria de la comunicació que tenen, estan perdent el relat dos països molt poderosos, no? I això és culpa de l'inútil del Trump.
Sí, també jo volia afegir una cosa respecte a això, el paper d'Espanya davant d'aquest relat, no? De l'orgull llatí que representa Bad Bunny. És veritat que hi ha un desafiament cap als Estats Units, no? Amb la Super Bowl ho vam veure clarament, no? Un enfrontament a l'Amèrica de Trump i el que representa, però també des de l'imaginari cultural històric dels puertorriquenys, Espanya efectivament és tan metròpoli com els Estats Units, perquè és aquell país que també va sufocar i va reprimir la seva cultura, sí, etc. Sí, sí, per tant, en els concerts d'aquests dies hi haurà una estranya barreja, també, de sentiments, no? Hi ha gran festa llatina compartida amb els espanyols, però al mateix temps de dir, ei, però vosaltres ja ara estem dominant el relat de la música pop mundial, ara mateix. Cosa que Espanya no ha aconseguit fer mai.
És la perspectiva puertorriquenya, seguríssim, però jo no crec que Bad Bunny vingui a la metròpoli imperial.
No.
I crec que pesa molt més, sent el que tu dius...
En canvi, no va a Amèrica.
Pesa molt més, jo crec que ara el tema és... les polítiques racials de Trump, les polítiques de persecució racial de Trump i qui vol a Europa portar aquí aquestes polítiques de persecució racial.
Jo crec que
si fa una apel·lació a Bad Bunny no serà en relació a l'Espanya imperial, sinó en relació a
però...
vosaltres sí. Heu de ser dic de contenció d'aquestes polítiques de persecució racial.
Dels
i aquí hi ha molta gent que està per aquestes polítiques de persecució racial. Aquí hi ha gent que voldria, aquí hi ha gent amb partits, amb noms i cognoms, que voldrien que l'AIS estigués desplegat en format Mossos d'Esquadra i fes exactament el mateix que es feia als Estats Units, que és anar perseguint
estrangers. Jo crec que ho defensen filosòficament perquè passa molt lluny. Si això passés aquí, la reacció del país seria tan fulminant.
Bueno, això també es deia dels Estats Units, que no podria passar. I mira el que ha passat.
No, la cultura de la violència de les armes dels Estats Units és molt diferent.
Els Estats Units era el país de la llibertat i mira com estan ara.
Hi ha un partit que es diu Vox, que està creixent, que està posant en les seves condicions, no en les seves teories, sinó en les seves condicions de govern una cosa que es diu la prioritat nacional i que tot això suposa el que suposa. Crec que Bad Bunny això ho té molt ahir més en compte ahir, que no...
Ahir es va votar al Parlament la prioritat nacional i el PP es va abstenir.
Milagros.
Una cosa que crec que potser no és el moment ara, però que em crida l'atenció és la força d'arrossegament que tenim de grans moviments, la força que tenen, que és un fenomen, el que és més nou és això, és a dir, quan un cantant com ell aconsegueix cridar aquesta atenció i barreja de més elements de la política que el fan aparèixer com un element d'identificació amb molta gent per una altra causa que no té res a veure amb la música moltes vegades, llavors es crea aquí un fenomen que és un fenomen d'una capacitat brutal d'arrossegament, però és un fenomen efímer. Fixeu-vos, és a dir, quan més fort, més efímer és en aquests moments. Llavors, això que ens sembla, bueno, aquí ara els anticolonialistes estan pujant i progressant, la música els expressa. Molt bé, però demà pot ser una altra cosa, eh? Mm. I aquesta mateixa força d'arrossegament la estem veient en un altre sentit com les idees ultras també tenen capacitat d'arrossegament en segons quins àmbits, i te fas creus de com els joves es deixen arrossegar per qui no.
Sí.
I aquest seria un element també a tenir en compte.
Sí, però també cal aplaudir el que passa amb això, perquè és que sempre estem dient la capacitat
clar.
Que té Vox i també hem de posar sobre la taula la capacitat que té personatges com Bad Bunny.
I més inclús.
Sí. Jordi Vianchotto, que vagi molt bé el concert.
Molt bé.
Gaudeix-lo i ja en parlarem, segur. Gràcies per acompanyar-nos.
Sí.
I a banda d'aquest spa de Bad Bunny per Pedro Sánchez, hi ha una cosa que és més sauna, que és més calenta, que és el nom de José Luis Rodríguez Zapatero. També és notícia i això provocarà també malestar o temperatura més calenta, com dèiem, al PSOE. Avui tots els diaris hi continua apareixent la fotografia i el nom de l'expresident espanyol mentre continua la investigació. I avui llegim, per exemple, que el cas Esquitxa, el projecte turístic del Hard Rock que es volia fer a Tarragona. La trama investigada va pactar una comissió d'un 3% per la construcció del macrocomplex. Ho expliquen avui mitjans com el Periódico i l'ABC, una operació que pujava fins als 2.000 milions i, per tant, la trama, a través d'una de les empreses d'un amic del Zapatero, se n'hauria embutxacat un 60. L'ABC afegeix que el PSC hauria pressionat el govern d'Aragonès perquè el projecte tirés endavant. Tania Tàpia, bon dia.
Què tal? Bon dia, Sida.
Digues. No, com ha sentat això a Madrid?
No, jo anava a explicar que això, aquestes informacions que apunten aquests dos dies, de fet, és informació que recull el jutge a la interlocutòria, concretament a la pàgina 45, on parla, doncs, que Julio Martínez Martínez és l'índic amic de Zapatero, el propietari d'aquesta empresa, que us sonarà, Análisis Relevante, va signar el dia 6 del 4 del 2022, per tant, fa ja uns quants anys que si aquest projecte, el macroprojecte del Hard Rock, tirava endavant, ell s'enduria, doncs, per les seves gestions de consultoria, una comissió del 3%. Com diu, 60 milions d'euros, recordem, però, aquest macroprojecte mai es va arribar a fer, l'última vegada pel vot en contra dels comuns, per tant, uns diners que no van arribar a embutxacar-se, però que sí que situa directament aquest amic íntim de Zapatero, que està al centre de la trama plus ultra, doncs, en d'altres menes de negocis, que en aquest cas doncs esquitxen també Catalunya.
I també hem sabut que el jutge ha ordenat bloquejar part dels comptes de l'expresident, no?
Sí, no és una xifra casual, són exactament 490.780 euros. És l'import rebut per aquesta mateixa empresa que us deia, Análisis Relevante, és el que va pagar a Zapatero suposadament per les seves gestions en el cas a Plus Ultra. És una xifra molt similar al que Julio Martínez s'enduia directament de Plus Ultra, que eren 530.000 euros. És els diners que estan sota sospita, sota aquest tràfic d'influències que persegueix el jutge Calama, i per tant, doncs, el jutge el que està, diguéssim, justificant és que no és un bloqueig absolut dels seus comptes, sinó que és proporcional i s'està fixant, diguéssim, en aquesta quantitat que està sota sospita. Això és el que sabem de moment de la interlocutòria de pràcticament 88 pàgines que s'ha conegut el dimarts, on el jutge està justificant per què l'investiga, per què el cita el dia 2 de juny, però estem a l'espera de conèixer tots els detalls, els informes de l'UDEF, tots els detalls que té el jutge, és el que us coneix, diguéssim, com el sumari del cas. Semblava que avui s'havia de donar les parts, però algunes fonts ens estan indicant que ens n'aniríem ja a la setmana vinent.
Doncs gràcies, Tània, des de Madrid.
Fins ara.
De seguida ho comentem amb Ferran Espada, Milà López d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal, el dia en què també tenim més detalls del cas Endic.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 la separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
Blanco de verano, Don Simón.
Blanco de verano, Don Simón.
Nou blanco de verano, Don Simón.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Amb porta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te en skoda.es.
No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
L'oblit és una part del cos que encara no has utilitzat. De Ofert a les mans el paradís crema, de Pol Guasch.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Convidem la nostra companya Txell Feixas, realitzadora del podcast Dones en Lluita, que recorda el dia més difícil de la seva vida professional.
Per tant, si en aquell moment, en aquell terratrèmol, la sensació és no sé si sortiré d'aquí, perquè o em caurà sobre l'hotel, o el que em passarà baix potser serà pitjor, no?
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de públic Ferran Espada
la periodista del País, Milagros Pérez Oliva, el periodista del Diario.es, Arturo Puente, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal.
I avui amb Zapatero a la premsa, els articles d'opinió i editorials, l'Ara, per exemple, diu que la imputació de Zapatero és plom per les ales del PSOE i assenyala que cada dia que passa el cas és més difícil de digerir per als socialistes. També el director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el resultat de les eleccions andaluses hauria estat molt pitjor per al PSOE si la resolució judicial contra Zapatero hagués sortit a la llum uns dies abans. I hi ha dos articles d'opinió que fan referència també a les celles de Zapatero. Najat El Hajmi titula El País, l'últim de la cella, i a l'ABC, Maria José Fuentealamo titula Zapatero de Bren fins a la cella. Què us sembla el que està passant? D'entrada, suposo que esteu tots sorpresos, perquè, evidentment, ningú era conscient de l'abast del que podia sortir, i després també, no sé si la reacció del PSOE us sembla que és proporcionada al que anem veient. Milagros.
A veure, jo crec que és el que més s'assembla a la kriptonita per la política. Vull dir que és un... A veure, Zapatero havia sigut un referent, a més de Pedro Sánchez, un referent de l'esquerra, havia sortit al rescat del PSOE en moments de dificultat i quan més estava atacat, i era, inclús en algun moment s'havia arribat a pensar que podria ser inclús el successor de Pedro Sánchez,
sí, sí.
Per tornar-se a presentar a les eleccions. A veure, a diferència d'altres casos, com el cas de la dona de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, i altres que hi ha hagut, en aquest cas, l'auto del jutge té indicis que sí que justificarien una investigació judicial, és evident. A més, el cas, tot i que està involucrat Manos Limpias, no parteix de la denúncia pròpiament de Manos Limpias, sinó que parteix d'unes investigacions sobre blanqueig de diners i de capitals que venen d'Estats Units, Venezuela, etc, etc. I esquitxar a Zapatero. Ara, ho deia Pérez Royo, ho deia Martín Pallín, ho deien gent que són autoritat en matèria jurídica, l'auto se extralimita a l'hora de presentar els fets com delictes. Són indicis a investigar, però no delictes. I el problema que hi ha en aquests moments és que, clar, la llau d'informació que aporten els 87 folis de l'auto donen per una cascada d'informació que durarà dos setmanes. Després vindrà el sumari de tot el plus ultra.
Sí, sí.
I en el sumari del tot plus ultra hi haurà Zapatero i més, però també hi haurà coses més sobre Zapatero. I després tot això coincidirà en les properes setmanes amb l'informe sobre Santos Cerdán, l'informe econòmic sobre Santos Cerdán, el judici del germà de Pedro Sánchez, tot el que pugui portar el Peinado, que cada setmana ens obsequia amb una cosa nova, i aquest sumari sí que és encara molt més qüestionat, podríem, no? Llavors, òbviament, aquest setge judicial és que és mortal, és que és brutal, diríem, no? Ara, al mateix temps, s'està congriant una idea, una percepció general per part de la gent més progressista del país, en el que potser sí que hi ha motiu d'investigació, però també hi ha una concordància entre les actuacions judicials d'alguns casos i l'oposició política que vol arribar a Zapatero. I, de fet, és molt significatiu que Feijó ha dit templanza, no apretem ara, ja caurà sol, perquè té més confiança en l'efecte que puguin tenir les accions judicials que la seva capacitat, perquè ell, quan sí, més sí. intervé, pitjor. Més qüestiona a l'esquerra.
Sí, sí.
Ha pres això, no?
Sí, no.
Jo tinc una mica un déjà vu amb el tema Cerdán, no? Estem una mica en el mateix.
Molta... Sí, però amb la diferència que el PSOE aquí s'ha però... posat, diguéssim, s'ha aferrat.
Sí, sí, correcte. Però hi ha molta rumorologia al voltant al principi, un PSOE i un govern que diu... no sortirà res, perquè això ho deien, amb el cas de Zapatero no sortirà res, i de sobte, clar, ves la interlocutòria i, home, algunes coses et posen en guàrdia. És veritat que, i com ha dit la Milagros, hi ha molts experts, molt més que jo, i que qualsevol dels que estem aquí, que han dit, efectivament, que compte que s'extralimitava una mica la resolució del jutge, la interlocutòria del jutge. Però és veritat que hi ha algunes coses que... Ho parlàvem aquí fa uns dies amb el tema del cas Puyol. Fins i tot si no surt res, és molt lleig. Políticament és insostenible algunes coses dels que hem parlat. Perquè hi ha una qüestió... jo crec que en fi, pràcticament tot el lobby que fan polítics és polítics és una mica sempre complicat, però és que Zapatero no és ben bé un expolític. Zapatero havia tornat a entrar a la vida política i estava tenint un paper polític tant en mítings, en el que és campanyes, en el que seria més també d'una consell o assessorar al govern, però també, per exemple...
I de mediació.
Com a mediador amb Puigdemont i en aquest món. És a dir, tenia un paper rellevant. L'hem vist actuar en la campanya andalusa fins al darrer dia. Per tant, que aquesta mateixa...
Igual que Santa Fladan, que també això ens porta a preguntar-nos si tot aquell que s'ha fotografiat amb Puigdemont acaba com acaba.
Sí, és un dubte, jo crec que...
Raonable.
Raonable, eh? O sigui, per què no? Però vull dir que és veritat que el que apareix són coses una mica... És a dir, estava cobrant per uns informes que estaven molt vinculats a que les empreses a les que proveïa aconseguissin coses que tenien a veure directament amb el govern. I això... En fi, ja dic, no sé si és delicte, no sé si encaixa en el tipus penal, no sé què et demostrarà. És veritat que això és una cosa que està en començament, és a dir, la defensa ha de formular una defensa i tractar d'omplir els forats que té, i això, home, és part del procés, però políticament és demolidor. Políticament és demolidor.
Ferran i Jordi.
No, a veure, que políticament és demolidor per al Partit Socialista, això és evidentíssim. Jo crec que és la via d'aigua definitiva. Vull dir, ho tindrà molt difícil Pedro Sánchez per sortir-se'n d'aquesta. Altra cosa és la derivada judicial, vale? On sí, d'acord, hi ha llacunes importants per part del jutge i afirmacions, asseveracions, que tenen més a veure amb una sentència que no amb una instrucció. Evidentment, ara, jo crec, a mi m'agrada ser coherent. I com que m'agrada ser coherent, doncs, si la setmana passada estàvem debatent sobre la qüestió judicial, doncs, del senyor Jordi Pujol Ferrusola, no? que és que hi ha gent que té una capacitat d'intermediació innata, no? És impressionant. Vull dir, i no sé, hi ha gent a la qual, sense tenir estudis de res específic, se li pot demanar absolutament tot. No han estudiat empresarials, però saben molt d'empresa, no han estudiat relacions internacionals, però saben molt de geoestratègia. Dono per suposat que un president del govern espanyol sap de moltes coses perquè ha assumit un govern molt important com és el de l'Estat. Ara, dit això, quan a tu et demanen informes de geoestratègia o et demanen informes de no sé què i et demanen informes de no sé quantos i et paguen molts de diners per això, tu t'has de preguntar què vol aquesta gent quan truquen de matinada per oferir-me això, no? I jo crec que hi ha una voluntat d'anar molt més enllà de les teves possibilitats de guanyar-te la vida normalment, diguéssim, d'aprofitar les ocasions i d'aprofitar les oportunitats, que acaba generant un embolic i un xanxullo entre els polítics, els fills dels polítics, les filles de Zapatero, els fills de Jordi Pujol, el no sé què i el no sé quantos, en lo que és no sabem si intermediació o tràfic d'influències, que
aquesta fina línia,
que quan arriben als tribunals, pues tot és molt... tu, com deia l'Arturo, tu has d'agafar tot plegat amb molta llonses. Jo no acabo d'entendre per què una persona que té dret a pertànyer al Consell d'Estat amb gairebé 100.000 euros a l'any, una oficina, xòfer i no sé quantes coses més, necessita molt més. Dit això, si això ho fas amb un friqui impresentable que té unes societats fantasmes, no sé què, no sé quantos, t'imputen. Si tu ets expresident i això ho fas amb grans corporacions, com poden ser doncs, Endesa o Enagas, etcètera, etcètera, però l'activitat que fas és la mateixa, perquè ningú es pot creure que et paguin 200.000 euros pels teus grans informes i les teves grans decisions en matèria gasística ni elèctrica, sinó que et contracten pel que et contracten, doncs no t'imputen. I estic parlant de Felipe González o José María Aznar, no?
Sí.
I això és així, i aquest és l'embolic que tenim. Hi ha una llei per regular el lobbisme al Congrés dels Diputats, que no hi ha manera de que es tiri endavant. Hi ha mesures contra la corrupció, contra la corrupció política en aquest sentit, que han estat tombades pel PP, Vox i Junts, no ho sé, que es posin les piles, la veritat, perquè és que aquesta suposada ratlla fina, no, la fina ratlla, la delgada ratlla entre el lobisme i la corrupció, pues igual no és tan fina. Igual és que toca regular-ho una mica i que no s'aprofitin d'aquesta manera d'aquesta qüestió.
Jordi.
Per mi no ha sigut cap sorpresa, Ricard, com deies al principi. Fa més d'un any que sona...
Que va... Sí, abans que la magnitud...
Exactament. És a dir, aquí pot ser el matís, però és a dir, que fa més d'un any que a Madrid es diu que van a per ells i que, per tant, es faran caure com sigui, i també està a la llista de Pedro Sánchez, és a dir, Per tant, sorpresa, potser per la magnitud, però en tot cas, que això estava fa més d'un any bullint i que ells s'han preparat per poder afrontar la situació, en aquest cas és segur. Crec que ja es pot començar a dir... quan només ho dèiem als independentistes, ningú ens feia cas, crec que ara està afectant a tothom que no és de PP i Vox, no? Crec que es pot dir que a Espanya fa una dècada hi ha hagut un cop d'estat judicial i que Espanya es governa des dels magistrats i de justícia. És a dir, quan algú pren una decisió política que no agrada, s'invalida la decisió política via tribunals, però si el personatge persisteix, s'invalida la vida civil d'aquest personatge. Això va passar als independentistes catalans, tothom se n'en van riure perquè érem catalans, ara això s'està extrapolant a seguir dominant el cotarro. ¿Vale? Amb tot això no defenso Zapatero, president que va desoir el seu compromís amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, origen de molts dels problemes que hi ha hagut. Per tant, en aquest sentit, que cada pal aguanti la seva vela. Vist des d'una altra òptica, i amb el que dèiem ara, que de seguida es va a l'anàlisi de conseqüències electorals, no? Confirmar que la corrupció política a Espanya és estructural. És estructural. Fins al punt que parles amb votants d'esquerres, que et diuen, tot i que hi ha motius per poder ser crítics tal, una moció de censura faria que guanyés Vox, i per tant, abans que Vox, preferim l'esquerra corrupta. Això està instaurat socialment, és perillosíssim, però en tot cas això està tal. Una cosa que també volia subratllar, i ara alguns companys de tertúlia em feien referència amb la setmana passada que parlàvem dels Pujol, no? La diferència del tractament mediàtic que hi ha per segons quines persones. És a dir, aquí estàvem parlant de... Deixa'm acabar, Ferran. Un pare i uns fills que se li demanava una sèrie de coses i se'ls titlla de clan i se'ls jutja per organització criminal... Aquí estava el mateix cas, és a dir, un pare amb una empresa d'unes filles, sí. Encara ningú està parlant del clan Zapatero, encara ningú està parlant de la màfia tot plegat, perquè tota la gent d'esquerres els està defensant. Llavors, aquí també...
No és veritat.
El judici mediàtic...
Això no és veritat.
Vale, ara acabo i tu dius el que consideris. El judici mediàtic que en alguna gent se li ha produït és molt diferent al que està passant. I jo en aquest sentit crec que, i això s'ha de dir, quan surt una interlocutòria d'un jutge sempre té molts visos de credibilitat, perquè et munten un cuento.
Sí.
I et diuen, escolta, i aquest cliffhanger que diuen amb això, no? És a dir, això que genera emoció perquè la història segueixi, que, doncs mira, aquí hi ha un contracte, i en aquesta història perquè segueixi tinguent emoció, doncs mira, aquí hi ha un lobisme, aquí hi ha no sé què. És a dir, en aquest sentit, ha tingut la pena de telediario i més que en tindrà, i a més ara el sumari anirà sortint pels fascicles, es anirà filtrant, etcètera. Per tant, això serà un festival. Però llavors, a mesura que els... I a més els advocats et diuen, no reaccionis, preparem la defensa, ja vindrà. Per tant, ara estem en la fase de creació de la crisi. Això anirà evolucionant, i quan es jutgi, es veurà si realment era d'aquesta magnitud. Què ha passat durant aquests anys, mentre no hi ha judici? Que la reputació i els efectes polítics i socials i tot plegat són inabastables. I per últim, perdona, allò dels... expolític s'ha de solucionar.
Sí. Però està solucionat?
No, perquè, és a dir, per mi que un president de l'Estat espanyol tingui com a sou vitalici del Consell d'Estat 100.000 euros a l'any, em sembla molt poc. Molt poc.
I cotxe, i gastos pagats,
molt poc. Oficina.
Però
el president del govern espanyol cobra, són 140, no?
És mentida. És mentida.
És mentida.
És a dir, jo crec que seria bo que un dia tothom... És a dir, com que estem en una mentalitat de que aquí has de ser pobret i alegret, i el que és ric cal matar-lo per ric, i hi ha un odi de classe insuportable i irrespirable a Espanya, però sobretot a Catalunya, valdria la pena posar-se vermell un dia i dir, nois, la democràcia és cara. I si tu vols que un polític no filtregi amb la corrupció i sobretot es pugui es pugui enfrontar als poderosos,
és un
que són els que tenen eines per poder-los comprar, establim-ho bé. És a dir, els CEOs de les companyies mitjanes de l'estat espanyol guanyen molt més que 100.000 euros. No parlo de les grans companyies, eh? Per tant, que tu vulguis que una persona que ha dedicat temps a la política ho hagi fet millor o pitjor, que quan es retiri als 55 anys, 60, tot el que pugui guanyar a la seva vida sigui un sou que no està ni a la meitat del que cobren la majoria de directius de les empreses, això no és sostenible. No estic justificant la corrupció, eh? Dic, i llavors cal establir clarament què és lobbisme, què és intermediació, què és una comissió per intermediació i què és corrupció. Mm. Perquè això no està clar.
Jo crec que aquest és un debat, és el debat que està sortint, perquè la frontera entre lobbisme, que no està regulat i, a més, no és transparent, en el cas nostre, i el tràfic d'influències, que és delicte, és una frontera que és molt, molt estranya, perquè en el cas de l'autodimputació de Zapatero, pues tenim, se suposa, qui pretén fer beneficiar-se d'aquest tràfic, tenim qui suposadament fa d'intermediari, però s'ha de demostrar que hi ha una acció per coaccionar a l'administració pública per prendre determinades decisions i que el delicte és independentment de que després es prenguin o no, però s'ha de demostrar que hi ha això, i això no està demostrat encara. Llavors, és evident que es va plantejar aquesta qüestió quan es va proposar que els expresidents fossin membres del Consell d'Estat amb aquest sou de 100.000 euros i tota aquesta oficina, etc. Però ningú ha acceptat tot això. Zapatero hi va ser durant una temporada, sí, una temporada i primera. Després va renunciar. Aznar,
sí, Aznar també ho va ser una temporada.
També hi va renunciar.
Va arribar Felipe... Murdo, que li va doblar el sou.
Clar. Exacte.
Clar, és que... sí.
Ja, clar, no?
Sí, no, espera,
clar,
un momentet.
Per què Murdoch ve i dobla el sou? Perdó, no et perdó. Preguntes això?
I Felipe...
Per fer coses que no estan...
Deixa'm acabar, Ferran. I Felipe, quants anys fa que sabem que està por aquí, no se sap què, no? I Rajoy no, perquè Rajoy té una cosa que és millor, que és el registre de la propietat, que això és...
La famosa plaça en Santa Pola.
I, a més, que tampoc ell, jo me'l veig massa interessat, ell més mentalitat de funcionari que d'intermediari, per entendre'ns, no? Bueno, llavors, aquí tenim un problema, que se'n fa amb aquestes persones. Llavors, la qüestió és, per què Zapatero ara sí i no Aznar i no Felipe? Perquè també han tingut intermediacions i coses. Sí. I també hi ha hagut... Aznar ha tingut la bona visió d'anar-se'n més cap a l'estranger, per entendre's, no? Perquè va tenir aquesta oferta de Murdoch, sinó de què... Però ara tenim aquest problema. Llavors, com es resol això? Serà molt difícil. Perquè, de fet, el tràfic d'influència és un delicte que ja va costar molt, quan es va plantejar definir-lo, i té moltes escletxes, encara, diríem, no? Perquè què és tràfic d'influències? Per què a aquestes persones els demanen tants informes o alguna gent està tan interessada en la seva visió? És perquè se t'estan acostant, no perquè ara facis res, sinó perquè quan acabin tenint una relació al llarg del temps amb tu, un dia te puguin demanar què podries fer una gestió.
Però jo dic... I perquè el teu nom val diners.
Però jo dic...
Llavors, el sumari,
jo dic
si us fixeu...
Setmana,
en el, perdona, en el sumari, si us fixeu ja, i quan surti el sumari, en l'auto, però quan surti el sumari encara hi haurà més, moltes converses de gent que diu podríem trucar a Zapatero, li podem demanar a Zapatero.
Això
no vol dir que Zapatero hagi intervingut. Que altre pensi que tu pots fer de lobista o de tràfic d'influència, no vol dir que tu facis.
Hi ha moltes alarmes. Vull dir, i jo
això sí.
Dic el mateix que la setmana passada, ho dic ara. Vull dir, jo aquí no estic per fer judicis jurídics. Vull dir, no sé ni el que acabarà, ni una cosa, ni l'altra, ni la de més allà. I, evidentment, que el que diu el Jordi sobre l'evolució de la justícia espanyola té tota la raó. Ara, jo aquí, com a analista, he de dir, escolta'm, quan els fills dels presidents reben determinats diners per determinades feines que no casen, vull dir, que dius això no casa, jo crec que és una alarma suficient com perquè nosaltres ho denunciem i com perquè sigui més legal o menys legal, o sigui, estigui articulat més jurídicament legal o menys jurídicament legal, però escolta'm, rebre 1 milió d'euros per unes feines de maquetació i no sé quines cosetes, diguéssim, o rebre una milionada perquè tu me fas no sé quina gestió i no sé què, no sé quantos, en el cas de Pujol, en el cas de fills de Pujol, en el cas de les filles de Zapatero, doncs això, els presidents els hi hauria d'encendre les llumetes.
És un clan.
I quina és la
clan?
Reacció que han tingut els presidents? Pues Zapatero dient en la compareixença al Congrés que les seves filles i de casa eren perjudicades, que és la mateixa reacció
de la Marta
Ferrusola. Fixeu-vos, és que els meus fills han sortit perjudicats per ser fills de qui són. Home, no. Vull dir, que estan cobrant un pastón per una feina que si la féssim qualsevol de nosaltres, no. Vull dir...
Dit això, Ferran...
S'hauria pagat molt
d'autònoms. No se'ls encén aquesta llumeta? No, i com va explicar aquí el difunt senyor Prenafeta en aquests estudis de ràdio, doncs quan li deien al president Pujol, doncs el president Pujol deia no vull saber res d'això, no m'ho expliqueu. I Zapatero doncs feia exactament el mateix. Llavors, sigui legal o no en els dos casos... Em sembla un escàndol.
Molt breument que hem d'acabar, sí, Jordi, sí.
Dos cosetes només. Una és això, el tractament mediàtic, la gran diferència com s'ha tractat els Pujol, com s'està tractant Zapatero. Diu que...
Dic això del tractament mediàtic. No sé si t'has mirat els diaris últims dies.
Quan parlem de Zapatero i s'acaba parlant dels Pujol, crec que és el que ha de demostrar clarament aquesta obsessió d'alguns. Jo acabaria, quan, en aquest debat de corrupció o de corruptela o de vet a saber... que es miressin tots els consells d'administració de les empreses, fins i tot els representants sindicals que formen part dels consells d'administració i els expolítics que han participat de privatitzacions d'empreses o que són empreses que el seu principal client és l'Estat o que controlen serveis bàsics, on estan tots els polítics en consells d'administració.
Si és que estem parlant... Les portes giratòries.
I en aquests mai se'ls jutja per...
Si és que estem parlant... Quan estan...
Si això estem d'acord. Sí.
Estan allà pel mateix motiu pel qual algú li puguin demanar un informe des de fora.
Si és que estem parlant de... Quan estem parlant d'expresidents, perdó, acabo, eh?
Sí.
Estem parlant només de l'espuma de tot això. Vull dir, la quantitat de ministres, gent de governs i no sé què, que està fent aquesta mena d'activitats públiques...
Pues Montoro.
Montoro. Pues... Bueno, és al·lucinant. Vull dir, pues no acabaria. Vull dir,
sí, no.
En Pepinho, en consultores...
És que, clar...
En fi.
És que aquí, pues, el propi Prenafeta que jo esmentava, pues, ja va ser jutjat en el seu dia pel cas Pretòria.
Els més perjudicats, com més aviat facin una nova llei, que això ho deixi clar, millor.
Són 9:45. Anem a canviar de tema perquè una de les notícies també que aquestes últimes hores hem sabut és que ahir a la nit va haver-hi un tiroteig a Sabadell. I estem parlant de que hi anem a tiroteig per dia. Rebeca Carranco, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Dóna'm 2 minuts, ara ho comentem.
I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Tenim bones notícies per tu, perquè fins diumenge al Corte Inglés t'estalvies l'IVA en electrònica i electrodomèstics i en molts més departaments. I això no és tot, perquè per fer-t'ho encara més fàcil... Tens finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés. Estalvia't l'IVA en televisors, mòbils, ordinadors, so, frigorífics, aire condicionat, també en electrònica esportiva, tecnobellesa, mobles de cuina i bany. Aprofita-ho i equipa't per viure el futbol amb l'última tecnologia. I encara amb els tecnoavantatges que només t'ofereix el Corte Inglés. També a la web i app. Estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics, de tot i més, i amb finançament 100%. Què més es pot demanar? Fins diumenge 24 de maig, per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I recorda-ho, aquest diumenge a les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. I això és tot per avui. Molt bon cap de setmana a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Muixca.
Hi ha molts homes gais dins del futbol.
Miqui Esparver.
Series capaç de perdre unes banyes?
Natàlia Beciu.
Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
Dani de la Orden.
Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
L'eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10 minuts seran les 10. En Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Martino Puente i Jordi Cominal en una tertúlia i un tema que ara tampoc abordarem perquè si ens allargaria molt, però sí que volem parlar de tirotejos amb Reca Carranco, periodista de successos del país. Avui coneixíem que ahir la nit hi va haver un altre tiroteig a Sabadell, amb almenys un ferit de bala. Què sabem, Rebeca, d'aquest tiroteig?
Doncs sabem que va haver-hi com a mínim dos vehicles implicats, que un sí que es va recuperar i que tenia doncs, senyals això d'haver rebut trets a la part de darrere, també algun vidre que estava trencat, que hi ha una persona ferida amb una ferida de bala, però que està bé i que està a l'Hospital Taulí, i la investigació dels Mossos el que es fa pensar és que és un problema entre clans familiars de la zona de Can Puiggener que va acabar-hi en trets.
Què està passant?
Doncs vosaltres vau tenir aquí el comissari Ramon Chacón, no? Una mica que ho explicava, nosaltres també ho havíem explicat al País, i una de les idees que ell també traslladava és que les armes, que fa uns anys era una cosa doncs, d'atracadors i de sicaris i que es quedava una mica aquí, comencen a córrer molt més amb la marihuana per protegir les plantacions, i que la següent derivada actual és que hi ha doncs, delinqüents que abans no anaven armats però que aspiren a ser delinqüents doncs, amb més renom dins del món delinqüencial i que entenen doncs, que per fer-ho doncs, ara també cal tenir una arma. Llavors, conflictes que abans, doncs, això, si realment és un conflicte familiar que abans es solucionava d'una altra manera, ara, com hi ha moltes més armes, doncs es fan servir i s'acaben solucionant a trets, o solucionant, o enfrontant-te a trets, no sé, crec que això sigui la solució de res, amb coses que abans no ho faries.
Clar, però estem parlant de que al final, aquesta setmana explicàvem que l'any passat hi va haver dos tirotejos de mitjana per setmana, que aquesta setmana ja els tenim, aquest de Sabadell, un altre també ahir a Viladecans, tot segueix un mateix patró i veiem com també això és inevitable, no? Perquè si no sabem controlar-ho, hi ha armes a Catalunya ara mateix que estan descontrolades, doncs és probable que això vagi continuant a més.
Sí. L'any passat va haver-hi 93 que siguin d'arma de foc real, que això no vol dir que no n'hi hagi més amb armes detonadores, que també, per la teva sensació, si ho escoltes, també és com una arma de foc real. Revisant les xifres de l'any 2024, n'hi van haver 64, llavors això és un 45% més de tirotejos, i una mica el que explica els Mossos és que ells tenen un pla operatiu específic des de 2023, que és quan detecten aquest increment d'incidents violents on es fan servir armes de foc, i ells el que diuen és que no hi ha grans organitzacions que es dediquin al tràfic d'armes, no?, que les introdueixin al mercat, sinó que són organitzacions que es dediquen normalment doncs, al tràfic de drogues i altres coses, i que també aprofiten i acaben introduint armes de foc. I una mica l'obsessió que està tenim Mossos ara i que hi ha hagut algun operatiu amb això és cada vegada que troben armes de foc doncs, intentar allargar, estirar aquella investigació per aconseguir doncs, anar més enllà. I fa poc doncs, van desarticular una organització que portava armes des de Turquia que aquí les intercanviava per marihuana. No? Llavors una mica aquí és on tenen el focus centrat, però sí que tenen aquesta sensació de que moltes vegades el narcotràfic supera la capacitat operativa que tenen els Mossos.
Ramon Chacón, com citaves tu, i cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra, en parlava dimarts d'aquesta forma.
El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcassals. I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc.
I sobre els tirotejos també en parlàvem la setmana anterior amb l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez.
El que sí que li dic és que entorns criminals producte del narcotràfic sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global.
I encara hi afegim una altra veu, en aquest cas d'un excap de la policia, Eduard Sallent, que deia que estem molt a prop de tenir una màfia autòctona.
Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
Per tant, com dèiem, aquest és un tema que preocupa i que, a més, no està clar que hi hagi un control exacte del que està passant, perquè és una màfia que també es reprodueix d'una manera molt, molt diversa per molts punts d'Europa i és molt difícil de controlar aquest fenomen.
I llavors, la política sobre marihuana hem d'acceptar que no ha funcionat, perquè no, si està passant això, alguna cosa no estem fent gaire bé. Ho dic perquè en l'any 2019, si no m'erro, Catalunya va regular clubs de cannabis, com era la possessió, com era la tenència, i tot això va saltar pels aires, perquè el Constitucional va dir que això no es podia fer des del Parlament de Catalunya, i a més va haver una política molt, molt dura, policial, també des de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres àmbits, contra un tipus de model que s'havia establert. Si això no ha funcionat, està bé que ho diguin, però fem alguna cosa respecte d'això, perquè no sé si té molt de sentit anar dient que hi ha un problema molt greu vinculat a la marihuana i que gairebé no tenim cap solució, no sabem quina és la proposta respecte d'això. Jo, per cert, sobre el tema dels tirotejos i d'aquest tipus d'inseguretat, jo alguna vegada, quan s'havia... ho dic perquè... aquí mateix, en aquesta mateixa tertúlia, alguna vegada quan s'havia parlat molt del tema de la multireincidència i del gran perill que tenia que te robin una cartera per fora. Jo havia dit moltes vegades, home, si els Mossos han d'estar en alguna cosa, prefereixo que em robin la cartera que no, que em, tirin, que em peguin un tiro. I m'havien dit, home... on vas?
Susto o muerte, no?
Bueno, no.
Pues, què vols? No.
Home, em sembla...
una katana o un tret al cap?
Clar.
Pues és que... tampoc seria això.
No, jo crec que la política criminal en aquest país ha estat dirigidíssima.
Però al final és un tema de seguretat ciutadana. És a dir, no.
Jo crec que no. Jo crec que aquest...
no?
Aquí, no, jo crec que quan hem focalitzat molt en basar la multireincidència i els furts, ho hem fet, ho estem fent.
Bueno.
I les xifres de multireincidència, les xifres de furts, baixen moltíssim. Puyen unes altres que pel que es veu ens importava menys perquè hem focalitzat menys. Quan es focalitza i es diu hi ha molta arma blanca, no? Fa uns anys eren les armes blanques. Es focalitza en això, doncs es posen recursos en això i baixen aquest tema de delictes. Jo tinc la sensació que hem estat molt despistats en política criminal durant un temps.
Jo no ho comparteixo. Puc estar d'acord en l'àmbit mediàtic, diguéssim. És evident que el tema de la multireincidència és una cosa que s'ha instrumentalitzat políticament i s'ha posat molt en l'àmbit mediàtic, però els Mossos fa molt de temps que treballen en la lluita contra el narcotràfic, especialment contra la marihuana. Hi ha operatius molt importants. Altra cosa és que se'n surtin o no se'n surtin, perquè tampoc és fàcil lluitar contra aquesta qüestió. Però... fa anys que parlo amb... No he sigut mai periodista de successos, però sí parlant amb comissaris en cap que m'han donat prou informació al respecte. Hem de tenir en compte dues coses. El creixement del narcotràfic, en aquest cas de marihuana especialment, perquè en altres tipus de drogues Catalunya encara de moment és molt més de pas, és territori de pas, sí. En canvi la marihuana és territori de producció.
De producció, Rebeca, a Europa, no? Vull dir que és,
sí, sí, de producció
la principal
Europa,
productora europea.
Sí, i això fa un canvi essencial.
Tenim la Rebeca, que si dic alguna barbaritat, doncs ja em corregirà,
no,
però la... la creació de les xarxes de narcotràfic de marihuana generen també creació de xarxes de narcosalts. Moltes de les armes que es produeixen van destinades per un cantó als narcoassaltants, diguéssim, que són aquelles bandes que es dediquen a robar als narcotraficants, i, evidentment, els narcotraficants per defensar-se. I, per tant, estem parlant de situacions molt diverses. Una cosa és la violència sicarial, que és l'assassinat, diguéssim, d'una determinada persona per part d'un sicari, que és molt difícil de combatre. És una persona que arriba aquí, sap on va, sap on viu la persona que ha d'assassinar, i l'assassina moltes vegades en ple carrer.
A ple carrer, un dissabte, crec que l'últim va ser també a Sants, dissabte a la tarda.
I una altra cosa és, diguéssim, el que suposa la violència armada de territori, o sigui, de control de territori i de defensa, diguéssim, dels propis negocis, entre cometes. I en aquí, molts dels trets que es fan són dissuasius, o sigui, són d'advertència, són dissuasius. En el cas de Viladecans es van tirar dos o tres trets en l'aire, per exemple. En el cas de la mina hem vist com se ametrallen edificis, el qual vol dir que és molt més perillós per a les terceres persones, perquè, evidentment, quan tu fas una ràtzia de trets dissuasoris cap a una banda rival, bueno, que una persona, especialment si es fa en un entorn urbà que no té res a veure amb tot això, pugui sortir damnificada, pues és molt més possible.
Jo, si em permets fer una pregunta a la Rebeca, perdona, no és ben bé això, però va associat, del que parlàvem ara de la marihuana. La marihuana d'origen que arriba als clubs canàbics està establerta?
Clar, és que aquest és un tema molt clau, el tema dels clubs canàbics. Nosaltres vam ser molt pioners a l'hora de començar a tenir clubs canàbics i moltes associacions que defensen la legalització de la marihuana, doncs estaven en els clubs canàbics. Però a la vegada